Heu de saber que ja ha sortit a la venda Jaleo, un joc de cartes sobre les festes de cavalls de Menorca.
Tèntol, en Celestí Oliver.
Començam aquesta segona hora de Tèntol. Ja ho sabeu, un programa que té totes les lletres, o que el manco intentant jugar amb les paraules i les lletres, han jugat amb el poble de Felanitx, que han fet una puntuació que està bé, està bé, està bé, per haver vengut a participar des de Felanitx. És ara el control tècnic que substitueix en Lluís Fortes, que ha estat la primera hora, la nostra estimada Marga Cifra, Pollencina, que espero que hi sigui fins a les 6, però com que això és una sorpresa...
Ella mira, es riu
ella se fa
i
tímidament, sí, quatre mamballetes.
I...
ella, quatre mamballetes.
I ja espera que plogui, perquè, clar, sempre sí. La fi blau, pobreta meva.
I d'així, fins ara... Sí, Miquel, què volies dir?
Que avui no li han dit res, a Margal.
Tu ja t'ha apagat el micròfon directament,
jo,
no te vols sentir.
Ja m'ha dit, no xerri més.
Què li havien de dir?
No, no res.
Ah.
I d'allò vols dir una cosa?
Digues.
Però avui estic que tinc ganes de dir moltes coses. L'embarbussament que m'haurà sortit, jo en sé un altre que també diuen molt a Felanitx, o m'ho diu molt una mica a Felanitx, que es tenc i no tenc, me falta i no me falta, i entre una cosa i l'altra, me falta el que no tenc.
Més o manco.
És a dir, que...
aquest era més llarg.
Ara hauríem d'afegir aquests 10 punts a Felanitx.
47 punts.
47
ara els hi venien tots els personatges
quan
han sortit, pobrets.
Ja ha acabat, la batussa. Bé, idò, han jugat amb el poble de Felanitx i ara ha arribat el moment de conèixer de què xerrarem avui. Miquel Junc, Maria Pons...
Com va?
Com estàveu?
Hi som.
Sí. No n'han sabut gaires, han quedat col·lapsats amb
personatges il·lustres. Tenen tant de personatges que no sortien.
Sí, no. Hi ha hagut un tap allà.
Mira que n'hi ha.
Sí, n'hi ha. Sí, en diferències, un poble que guanya la resta.
Ara de DJ Titi.
Concentració de personatges.
DJ Titi.
Sí, clar, que hi ha personatges del tipus.
Sor Estierco, després de Nara, quins més han dit? Perquè, clar, venien tot de...
No, han dit Sant Joan Pelós, també.
Sí.
Que l'han dit aquí.
També és Felanitxer, clar.
Sí, sí, l'han contat.
Sí, l'han contat, sí. Bé, idò, ha arribat el moment de parlar d'aquest joc de cartes que es diu Jaleo.
I així, començam aquesta setmana jugant a cartes.
Què te pareix?
Us agrada jugar a cartes?
M'encanta. O sigui, és una cosa que troc que està en desús, segon com, i me sap greu.
Quins jocs t'agraden?
Jo som molt bona, no és que m'agraden, és que som molt bona, és escambrit i en espinacle.
Ui.
S'escambrit un dia haurem de fer un pop de competició.
Quan vulguis.
Ah, clar, en sabeu, vosaltres. Clar, jo hi jugo poc.
Jo també fa temps que no hi jugo, estic desentrenat.
Jo no.
Ara entrenaré només per guanyar
la
Maria.
Som un patata, per joc de cartes.
Te pega, perdona que t'ho digui.
Sí, bastant, però bastant, eh? Bastant. Els meus amics ho coneixen, ho saben.
Bé.
Però quan m'hi pos, lleva per gust.
No se te pot donar tot bé, oi?
No, però ha d'arribar aquest moment de passar gust, perquè evidentment, com que són tan patata, que no per gust d'una, però bé.
I avui volen...
Me'n vull molt, també, eh?
Volen deixar d'un joc de cartes nou, eh? Que ja com ha sortit a la venda, Jaleo, aquest joc basat en les festes de cavalls de Menorca.
Jaleo, que és un joc inspirat en les tradicions menorquines i combina estratègia, rapidesa, diversió, com Tentol, ben igual, i poden participar entre 4 i 8 jugadors a partir de 6 anys.
Segons els seus creadors, és molt fàcil d'aprendre i molt divertit jugar-hi, així que Celestí, no tindries problemes.
Fàcil i divertit.
Fàcil i divertit.
Fàcil d'aprendre.
Tot es posa així.
I les partides duren entre 15 i 20 minuts.
I tampoc, no, així ja no te fa col·lapsar cap. I trobareu cartes com els diferents caixers, el fabioler, pomada, gegants, entre d'altres.
Coses molt, molt de Menorca, no?
Idiosincràsiques d'allà.
Després els seus creadors mos explicaran més coses de les normes d'aquest joc, però primer hem volgut saber l'opinió d'algunes persones que ja hi han jugat a Jaleo. I les volem escoltar.
Vam fer una xalada jugant a Jaleo. Sí, sí, m'ho va sorprendre molt aquest joc tan complet, amb tant de detalls sobre la festa, els gestos, els protocols, la junta, refrescar, pensar a veure com era la junta. Bueno, l'han trobat molt complet i molt divertit.
A jo, el que a mi m'ha agradat del Jaleo és que les cartes són paritàries, que hi ha homes i dones, que tenia que ser senyor, com senyora, fadrí, com fadrina, m'ha encantat. I m'ha agradat molt també la part de Sant Sortilla, de les avellanes, però que ho fa molt divertit i molt entretingut. I m'ho vaig passar molt bé, tant jugant en família com jugant amb els amics.
Veritat que té aquest joc, molt important, m'ha agradat aquest punt. Bé, no sé si vosaltres heu anat de Jaleo.
No hi anem mai.
No m'ho heu
dit? Mai.
De Jaleo, sí.
No, és a dir, a Menorca, però.
A Menorca, no.
Però, Miquel, el que t'agrada, una festa.
He anat a Menorca, però no he anat a Can Jaleo.
Bé, idò.
No m'ho puc creure.
Qualque dia, si m'ho convido.
Clar, anava a dir, perquè no hi anem, ara. Perquè no hi anem.
Podem fer un tento.
Què més, però no sé com ho hem de fer.
T'imagines, per l'any que ve?
Sí, jo no sé si arribaríem al programa.
No diguis això.
Bé, també ho podem proposar.
Sí. Com a tasca pendent, queda. Vinga. Bé, i na Teresa, propietària de Mimbres Joguines, ens ha contat que la seva botiga, el joc de Jaleo, han volat.
Nosaltres, des del primer moment que vam veure que publicitaven el joc de Jaleo, mos va fer moltíssima il·lusió i ja van contactar amb ells per poder tenir jocs aquí a la botiga de Maó. El joc aquest m'ha agradat moltíssim, em sembla que és de molt bona qualitat, té unes il·lustracions que estan superben acertades i és un joc molt familiar, vull dir, en plan molt divertit, de les nostres festes, i l'acollida està boníssima. M'ho han quedat sense res, en una setmana, i això que em van demanar moltíssims, i m'ho van quedar sense tot d'una. Ara esperem que prest puguem tornar a tenir, i la gent de Menorca que s'ha quedat sense, pues, aquest Nadal pugui jugar a Jaleo. I la gent de fora, pues, també els hi ha fet molta gràcia, i també n'han venut per gent de fora de Menorca.
I atenció, perquè hi ha gent que viu als Estats Units, que ja ha jugat a Jaleo, i ara vol que li enviïn un exemplar d'aquest joc.
Cap allà s'ha dit.
Mare meva.
Hola, em dic Marta, i visc als Estats Units amb el meu marit i els meus fills, en un poble petit a les afores de Filadèlfia. Aquest estiu vam tenir l'oportunitat de venir a visitar la família i els amics, i una de les coses ben xules que vam poder fer va ser fer algunes partides al Jaleo, i la veritat és que ens va encantar. De fet, el meu fill gran, en Pau, que té 9 anys, tot i no saber res de les festes menorquines, ho va enganxar de seguida i li va encantar. De fet, és que no parava de demanar-nos que seguíssim fent més partides. Ara, un cop ja tornats, encara no tenim el joc, però esperem poder-lo aconseguir ben aviat per seguir jugant i seguir aprenent més coses de Menorca. Moltes gràcies. Adeu!
Aquest joc de Haleo, que aixeca moltes ganes de jugar-hi, mm-hmm. i en volem parlar precisament d'aquest joc de cartes amb els seus creadors, i un vos sonarà, el coneixereu, i bé, és en Joan Martí, presentador d'informatius d'aquesta casa, d'Ivetres Televisió. Joan, com estàs?
Hola, molt bé.
I també creador.
Molt bé, saps, tio.
Presentador d'informatius i creador d'aquest joc.
Quina il·lusió, eh?
Sí, sí. Mira, coses que mai t'imagines que faràs, resulta que els fas. I sí, mira, un joc, una idea que va sortir... No en sa calor d'estiu, que és quan hi ha els Haleos, sinó més bé en sa fresca de l'hivern, per Nadal. I d'aquella idea ha sortit aquest joc, aquesta iniciativa, que ja està a la banda i que estem molt contents.
Però clar, quan se vos acut, perquè no sé si hi ha moments de redacció, de fer feina preparant l'informatiu, no. O més feina de matinada, no. De matí de prest, de vespre...
Jo crec que enyorant-se per lo que diu, no? Mm. Si era Nadal, devien sí. ja dir, ai, es Haleos.
No. No. Si van, no.
Clar, mirau, no, tampoc va ser enyorant-se. Va ser perquè jo tinc un nebudet que llavors sí. tenia 5 anys i va venir un... Era el novembre, i va venir el novembre de visita, com solen fer regularment els familiars, de venir a fer un cap de setmana amb el pare i la mare a Palma. I quedaven nosaltres, i son pare i la mare sortien a sopar, bé, això que feien, no? I nosaltres jugàvem amb ell cartes, i jugàvem a un joc de cartes, i m'han donat compte que jugant a cartes ni miraven tele, ni mirava mòbil, ni mos demanava mòbil, i realment s'ho posava bé ell, i mos ho passàvem bé nosaltres, en família. I mos ho passàvem molt bé. Mm-hmm. I arran d'això, d'aquell dia, vaig dir, no sé per quin motiu, se'm va encendre una bombeta i dic, he de pensar en alguna cosa que tingui certa identitat que jugant amb ell li pugui explicar. Val? Mm-hmm. Per ser un poc, no sé, per ser un poc més didàctic, o que no es tracti simplement de jugar per jugar, no? I que tampoc sigui molt complicat. I pensant, no sé per què m'ha entrat aquesta corolla, pensant, vaig dir, Joan, has de crear el joc de cartes de Haleo, mm-hmm. emprant les figures de les festes de Menorca, no? Les mm-hmm. cartes, a la baralla tradicional, sobre de l'amo, sobre la dona, i el cavall, i tal. Però dic, ostres, que tingui certa identificació en la cultura més nostra, més arrelada. I va sortir un poc pensant, primer, el joc de cartes de Haleo, i a partir d'aquí, durant molts dies, moltes setmanes, i molts dies, pensant com podrien ser les normes, que podrien fer, si havien de tirar més cap a la part més didàctica o més lúdica... I va sortir això, una mescla de tot, una cosa més didàctica, una cosa més lúdica, una cosa divertida, que te fa pensar, que has de tirar també de picardia, de punyeteria, perquè l'altre no faci una cosa que tu esperes que no faci o que faci, i res. I així va sortir Harry. I dic Nadal perquè durant tot aquell mes de novembre que jo vaig pensar, va arribar Nadal i li vaig plantejar a la família. Tuc unes cartes que es diuen Haleo i les han de provar.
I vau jugar.
I primer van fer les cartes, així van fer quatre borratxoros nosaltres, donant representació a cada carta, i van jugar. Van començar a jugar amb família, amb cosins, i a poc a poc, pot estar bé. I si en lloc de fer això, aquesta carta fa allò, i a partir d'aquí, dic, ja està, això és un joc com Déu mare. I el van tirar endavant i vaig contactar amb Albert Dir, que és un gran il·lustrador, dissenyador i, a més, és cosí meu, i dic, és que ho tenen tot, que he d'anar a cercar més, ho han de posar en marxa. Mm. I el vaig cridar, dic, Albert, i va dir... Ja ho diré,
ho va dir. I també l'han telefonat nosaltres, en aquest cosí teu i dissenyador d'aquestes cartes, perquè, clar, quan vareu jugar en aquesta provatura que vareu fer amb família, supos que no sé si eren cartes de cartolina, però encara no eren les cartes definitives, però ara sí que ja...
No, i a més ell no hi era, ell no ho sabia encara, eren cartes que eren de cartolina, però no eren aquests dibuixos, que són ni molt manco, però primer ho vaig voler provar, els primers que ho van provar van ser... amb els germans, amb sa dona, amb mon pare i mon mare, i amb els més íntims. Mm-hmm. I llavors, dic, jo crec que sí, que això funciona i pot funcionar bé. I a partir d'aquí va ser quan vaig contactar amb l'Albert i pues, ja la segona cridada, a la segona jugada, ell ja sí que va participar en el joc.
I d'un joc familiar que ara se pot fer universal. Albert Mir, com estàs?
Hola, bé, vosaltres?
Bé, i tu? Com vares acceptar de gust aquesta convidada a fer aquest disseny d'aquest joc de cartes?
Quan en Joan m'ha dit de quedar, no m'ha dit tot d'una. No és per cosa de l'audiovisual, però havíem fet coses d'audiovisual, però també. I jo, clar, vaig arribar allà i decidir de fer on m'anava. I quan m'ho va mostrar, abans de dir-li tinc ganes de fer-ho, tinc ganes de jugar, quan m'explicava el joc. Abans de dir que ho vull dibuixar, dic, jo vull jugar en això. I que, clar, així va ser com tot una vegada que sigui fer aquest projecte.
I quins són els processos que s'han de fer per dissenyar aquestes cartes d'un joc com aquest? Quant de temps t'ha duit tot això?
Bueno, hem estat fent feina durant tot l'hivern, pràcticament. Des de memori per Nadal, finals de desembre, i jo crec que era finals de gener que ens vam posar, i fins abril, que hem estat dibuixant i acabant de polir detalls de les cartes. O sigui, comences amb qualsevol paper, sempre tinc papers i això per un taula i a qualsevol moment aprofit per dibuixar coses, i anava fent dibuixos fins que vaig trobar les primeres cares dels caixers, que era el que m'interessava trobar primer l'estil de les cares dels caixers, i a partir d'allà després fer tot l'altre, les sortilles, la cocabamba, la canya, la coreta, tots els objectes que surten a les cartes. Però el primer era trobar l'estil que volíem dels personatges, diguem, més importants.
I això, si un no ha anat de jaleo, pot jugar? És a dir, en tots aquests elements idiosincràsics de Menorca i de les festes, es pot entendre o s'ha de fer un poc...
Sí.
Digue, Joan.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè cada... O sigui, tu pots jugar a qualsevol joc de cartes sense entendre la cultura d'aquell lloc, si el joc de cartes té unes regles, unes normes. Uh-huh. I això és ben igual. Tu has d'aconseguir fer la combinació de sis caixers, que diguem, de sis caixers en càrrec, però cada caixer, que diguem, o cada... has d'aconseguir una figura de cada palo, que es diu en castellà, no? Uh-huh. Per tant, una vegada aconsegueixes els sis símbols, per dir-ho de qualque manera perquè ens entenguem, els cinc símbols de cada carta, ja tens una combinació guanyadora. I després, les normes que impliquen les cartes d'acció, com el gin de llimonada o la pomada, els correbraçats, les avellanes... Maldament tu no sàpies que a Ciutadella i a Ferreries, després del jaleo d'esborn, o després del jaleo del dissabte i del diumenge de matí, se tiren avellanes, maldament tu no sàpies això, si saps que les avellanes, en el joc de jaleo, representen un intercanvi de cartes amb un altre jugador, ja està. No importa saber que les cartes se tiren després del jaleo del dissabte, per exemple. Uh-huh. Sí, si pot jugar de qualsevol persona del món, pot jugar a jaleo.
Mm-hmm. Clar, i quin temps dura una partida?
Les partides estan pensades, que s'ho va mirar també ben Albert, després, que no superin mai els 20 minuts.
O sigui, has dit que és àgil.
En 6 persones, que és l'ideal, clar, hi ha moments de molta tensió, de molt de riure, se comença una cosa, però a poc a poc puges atenció perquè se van robant cartes, hi ha certs moments en què un jugador es pensa que està a punt de cridar jaleo i li tiren unes avellanes, li roben una peça clau i salta persona que anava bastant enrere, per picardia o pel que fos, guanya la partida. Però això no passa mai de 20 minuts, 15, 20, 20 minuts.
És a dir, que... Clar, digues, Joan. No, digues. Anava a dir que en un cap vespre se poden jugar moltes partides, anava a dir.
D'això es tracta. Són 5 jugadors, ara guanya un, en feim un altre i guanya un altre, ara en feim un altre i anem sumant punts, desempatam. Fa que siguin partides ràpides, i també, que això és molt important amb el joc de cartes, que vagi creixent les ganes d'aquella revenja, no? Que hagi dit, no, aquesta l'he de guanyar jo, perquè ara la tenia guanyada. Com pot ser que no l'hagi guanyada si estava a punt de cantar jaleo i me l'han robada en el darrer moment? I això augmenta aquestes ganes, aquesta competitivitat sana sempre, que fa que hi hagi damunt d'una taula.
M'encanta això de cantar Haleo, digues, sí. Albert.
A més, quan t'hi han jugat, es veu que quan tu canta Haleo sempre en surten dos o tres que anaven per una. I sempre n'hi ha que van per una. I s'enxega molt i sempre diuen que va, aquesta la vull anar jo. I,
això te fa jugar una altra partida, encara.
Sí, exacte.
clar. Així és. I estava a punt, la pròxima la guanyo jo. I la primera poc la guanyes, però... És així.
Clar,
sí.
Quan dius que s'ha pensat la vares fer per Nadal, serran d'aquest Nadal passat, quin temps t'ha duit o vos ha duit de feina aquest joc?
Bueno, mira, és que certament, o sigui, el més laboriós ha estat després la feina de l'Albert de dissenyar les cartes. Per exemple, dissenyaves que si senyor, me l'enviava, què trobes? Perquè, clar, ell viu a Ferreria, jo visc a Palma, i mos anàvem comunicant pràcticament cada dia, unes quantes vegades, intercanviant idees, ell creava els dibuixos, i sí, està bé, tal, un poc més així, un poc més d'aquella manera, els colors, m'agrada aquest color, tu t'agrada? Sí, m'agrada, tira'm endavant. Clar, cada carta du certa feina, però també és que a mesura que no doncs, anaven creant les cartes, o que a mesura que no les anava dissenyant, també anàvem fent partides i també sorgien noves idees. Per exemple, ara s'arronsa, és una carta destructora que fa que capgiri la plaça, que dic, no? Quan un cavall entra a plaça i arronsa, 10 o 12 se'n poden anar per avall, no? Però volíem representar això amunt la taula. I en un principi, jo havia pensat en aquesta carta, amb una arronsada, però no era tan destructora. I un dia jugant, en família, un altre cosí, dieu, s'arronsa no pot ser tan poc destructiva, s'arronsa ha d'arronsar fort. I a partir d'aquí, s'arronsa va agafar un altre caire dins el joc, que ara, de fet, arronsa no és la carta més important, però és la carta que tothom vol tenir perquè no li passi a ell, perquè la pugui tirar un altre i sigui l'altre, o sigui, pot ser la persona que fa arronsar la plaça, que digueu. I a partir de jugar, i anar dissenyant, sortien noves idees, i noves idees d'il·lustracions, també, i a poc a poc. Pues, mira, des de principi de finals, principi de gener, que ha dit Albert, quan ja van tenir la idea de que la feien fins, te diré que fins a maig, ho vam enviar tot a imprimir, fins a aquell darrer moment encara hi havia canvis.
Mm-hmm. Bé, però...
I sí, doncs, pues, mira, 6 mesos, pràcticament. Mesos. De 5 mm-hmm. mesos de feina constant, de canviar i mm-hmm. tal.
També canvis de disseny que sortien a partir de les partides.
Clar, també.
Perquè les cartes dels caixers, que són les que han de guanyar, a una partida van dir no sabem quines cartes tenim perquè no havíem de símbol de quina carta.
Exactament, sí.
Això va sortir amb una partida d'aquestes així de prova i a partir d'aquí vam posar símbol de petit, dalt allà a l'esquerra, perquè quan tinguessis serà que poguessis veure totes les cartes que tenen i sense haver d'obrir tot el ventall, diguem. Són detallets que van sortir així que van jugar.
Clar, per això és el moment en què jo deia que pot jugar qualsevol persona del món, perquè com estava al principi, que després van evolucionant, potser sí que era important conèixer un poc de les festes.
Clar.
Saber que tu pots tenir que ser senyor, però no pots tenir balla, que si tens balla no pots tenir senyor, però clar, posant els símbols a cada carta, fer que hi hagi diferents palos de la baralla, que diguem, fa que tu no hagis de menester, no sigui necessari saber que a Ferreries no hi ha senyor i que el senyor només és Ciutadella. Tu has de tenir o senyor o bala, un dels dos, i ja t'ho marca el símbol. Abans no. Abans havies de saber que no hi podia haver senyor perquè el senyor només representava Ciutadella. I ara no. Ara d'aquesta manera, que en el joc de cartes, a la caixa ho indicam, inclou versió Ciutadella, però simplement per aquestes petites coses, no? Perquè tu pots jugar amb juc amb el que hi ha senyor i es bala el descartam. I fa que pugui jugar coneguent bé la cultura, però també pot jugar bé sense conèixer la cultura.
Uh-huh. Uh-huh. I ara, si m'ho ha fet gana jugar, on el poden trobar en aquest joc? L'han de comprar per internet? El poden trobar botigues físiques? Com ho han de fer?
Albert, com ho dèiem, això?
Ai.
Han fet curt. Ja van dir al principi que...
Han volat tots els jocs.
Ha tingut un èxit inesperat.
No ho tenc jo. O sigui, van fer una edició limitada, sí. Pensant que, bueno, que en tindríem per tot aquest estiu i si anava bé l'any que en tornaríem a fer, però, clar, és que van arribar dimarts passat i és que aquest dissabte en quedaven, però que eren sis, una botiga de mò que ja no queda, crec. O sigui, ja ha tingut... Estem molt contents perquè, a part de que li ha agradat a la gent després ens ha dit que s'ho passa bé i xala jugant i que és una manera d'estar en família, entretinguts, sobretot que els hi fa estiu perquè siguin de quin poble que siguin els representa i poden jugar. I ara sí, han demanat una altra tirada, una altra edició un poc més llarga perquè tota la gent que ha quedat sense el manco ho pugui provar i puguin jugar.
Clar, ho ha arrasat.
Haurem d'esperar.
Que bé, bueno.
I serà aviat?
Bueno, no, estem contents, ha anat bé. O sigui, potser si en fem més n'haurien sobrats, però així és que han fet, molta gent l'ha aconseguit, ha estat en venda pràcticament per tot Menorca. A Palma encara hi ha dues tendes que n'hi ha, que mos han demanat i hi són, també n'hi ha a Artà, que a Artà també hi ha una colònia d'artesans que vaig agradar molt les festes de Menorca, però crec que també no sé si m'han dit l'altre dia que s'han anat, no sé si en deuen quedar qualcuna o no, però també ha funcionat molt bé a Mallorca i per això és que estem super, super, super satisfets.
I de Joan Martí i Albert Mir hauran de fer una partida d'aquí a Tento sí. qualque dia.
M'heu agafat en vacances ja, perquè sí, si no jo venia a l'estudi amb el joc.
Bé, setembre.
Per setembre sí.
Quan comenci ja el nou curs.
A setembre fem una partida.
Perquè si és això, si són pim-pam, si duren poc...
Quina bola, jo ja tinc ganes de jugar.
Sí. Bé, vosaltres dos, perquè Miquel i Maria són bons jugadors de cartes.
Sí,
el que passa que primer estaria bé, sí, que ha estat en Miquel, que ha dit que no havia estat mai a un jaleo de Menorca.
Sí, no
que seria primer que passéssim per aquí a veure...
Si me convidaus en Bartomeu, jo venc. No,
està bé. Sí, Miquel va allà on el convida.
Exacte.
Miquel, Joan, pris les bones.
I d'ahir, enhorabona per aquest joc de cartes inspirat en els jaleos menorquins i sobretot per alegrar i entretenir les cases de Reu, no només de Menorca, sinó també de totes les illes i de Reu, perquè fins i tot els Estats Units el volen, el reclamen.
Ho has vist? Ja em creu la frontera. Ja Bé, doncs, gràcies a l'Albert, sobretot, per haver confiat i haver volgut fer aquestes il·lustracions, i gràcies a vosaltres per haver parlat i haver dit que ens fem una partida un dia.
Exacte, això mateix. Gràcies a tu, Joan, i una ferrada. I Albert,
una abraçada a tots.
Albert Mir, moltes gràcies, també.
Gràcies a vosaltres.
I enhorabona, una ferrada.
Igualment.
Adéu.
Gràcies, enhorabona.
Adéu.
IB3 Ràdio és diversitat.
Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo.
Sí,
psicològic.
Però
quan hi ha vacances?
Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. El Lectobró amb Nadal Suau.
Són les 4 i 33 minuts. Josep Maria, Nadal Suau, com estàs? Benvingut.
Com esteu?
Bé, i tu?
Molt bé.
Que bé, passes bon estiu.
Sí, home, sí. T'ho diràs. Us estic parlant des de Berlín.
Ah, que t'apareix.
Bona cosa, bona cosa. No ets a Madrid, ets a Berlín.
Sí, som a Berlín, som a Berlín.
Que bé.
On s'està fabulosament.
Clar, fresquet. El manco més fresquets que aquí.
Vaja, sí, més frescos que aquí, seguríssim.
És fàcil.
Sí, efectivament. I depèn una mica de... Té tot un cicle de temperatura al dia aquí, no? És a dir, fresc de vespre i de bon de matí, al migdia pot ser una cosa una mica més càlida, però superagradable, i la ciutat és espectacular, sí, de veritat. Que estic molt content, passaré aquí unes setmanes...
Que bé, setmanes, en plural,
sí,
que bé.
Bueno, és un plural poc enganós, perquè setmanes vol dir dues, no vol dir...
Bé.
Un parell foraster, no un parell mallorquí.
Bon et són.
Efectivament. Sí. És un parell absolutament... en fi, la RAE l'accepta totalment.
Sí,
no?
Exacte. Sí. I ens deies que sí, aquest dia estàs refrescat amb una pel·lícula que has vist, un poeta, que t'ha encantat molt. Bé, que t'ha encantat.
Sí, m'ha agradat molt. L'heu vist? M'ha encantat.
Ai, mira, jo just la vaig afegir a la meva llista de... Bé, puc dir la plataforma, no?
Sí.
Jo crec que
de Movistar Plus, la vaig afegir ahir, que l'havien posada, i vaig dir, ai, l'he de veure, però no tenies temps. Per tant, jo t'escolt, però no te passis amb els espòilers.
No. ho he pensat de tal manera que efectivament, i com bé dius, no hi hagi espòilers argumentals, més enllà de que aquells que ens escoltin es puguin fer una idea de per on van els tirs, però la trama, per entendre'ns, no us l'espanyaré gens de mica. Efectivament, és una pel·lícula que podeu trobar a Movistar, a Filmin, i segurament alguna altra plataforma més la podeu llogar, però vaja, en fi, sigui com sigui, ha arribat a plataformes fa molt poquet, després d'haver passat per el mes d'abril per les carteleres del país amb prou èxit.
Sí.
És una pel·lícula que ha funcionat bé. Se titula Un poeta, record. El director és el colombià Simón Mesa Soto, la seva segona pel·lícula. Un tio més o menys de la meva...
Quinta.
De la meva generació, una mica més jove, és del 83, va néixer a Medellín. I jo crec que ha aconseguit amb aquesta pel·lícula, a banda de que la pel·lícula ha funcionat molt bé arreu, ha anat a molts festivals, Sant Sebastià i Cannes, entre d'altres...
Clar, se va estrenar a Sant Sebastià, no?, l'any passat.
Sí, efectivament. Vull dir, de fet, el setembre del 2025 ja va haver qui va poder veure-la, aquells que varen estar en aquell festival a la ciutat del nord de la península. Jo crec que més enllà de que en aquesta temporada cinematogràfica la pel·lícula hagi funcionat, té tota la pinta de quedar-se a viure entre nosaltres, és a dir, de clàssic, no?, de clàssic instantani. Perquè és una pel·lícula que té moltíssim d'encant i que al mateix temps jo crec que té molta veritat, també. La història és la següent, no la història, sinó el plantejament inicial, per entendre'ns, és el següent. Nosaltres seguim algunes passes en la vida d'un home colombià que nom Oscar Restrepo, un tio que deu tenir potser uns 50 anys i que és un gran aficionat a la poesia. No un aficionat, és un apassionat de la poesia. Va ser un jove poeta més o menys, diríem, en fi, una certa promesa en el seu país de la poesia de prestigi, però després de dos llibres publicats i premiats quan era molt jove, no ha tornat a fer res. I ha anat esdevenint a poc a poc un personatge, doncs, una mica, bé, jo crec que se pot dir més o menys clarament un fracassat, és a dir, un senyor que viu amb sa mare, no té feina, tampoc en vol tenir, perquè com que ell és poeta i sa poeta és una cosa molt important, doncs, i prefereix pensar que el món no l'entén, no? Millor això, que no podrà ser fer una feina que no li fa ganes, beu massa...
Se sent com un incomprès, no?
Sí, ell se sent un incomprès, i jo crec que, en part... La gràcia de la pel·lícula és que, en part, el personatge, efectivament, és un incomprès. Però, d'altra banda, també és cert que, a vegades, fa una mica de peguera, per entendre'ns, no? És a dir, Estàs a mitges que l'entens i simpatitzes i a mitja que dius, bueno, home, ja, no? Vull dir...
Ja.
Clar, estàs tancat i li agrada sí, com a estar malament, no? Aquest d'artista torturat, típic.
Efectivament. Talment això és el que li diu a una escena un personatge, una germana seva, que li diu, bueno, ja està, no? A tu t'encanta pensar que ha caigut sobre teu una maledicció perquè ets un poeta i un home d'una gran sensibilitat, però el que passa, hi ha un moment que hi diu... Jo és que jo soy un poeta, i li diu sa mare, no, tu eres un desempleado, no? Surt a cercar feina d'una vegada, home. No?
Bé, és una estiradora, és. Sincera.
Sí. Ja va bé, a vegades.
Efectivament. Llavors, la pel·lícula, bueno, i la pel·lícula parteix d'aquí, i hi ha un moment determinat que ell, que aquest protagonista, descobreix a una joveneta, una jove alumna de 15 anys, que a ell li sembla que té molt de talent. Molt de talent literari, s'entén, no? I la vol, diríem, la vol ajudar a aconseguir un premi, que els poetes importants de la ciutat pues, doncs, li facin cas i que ella pugui tenir, d'alguna manera, una trajectòria doncs, una mica, pot ser, més fortuna que no la que ha tingut ell. El que passa és que això és una mica la il·lusió d'aquest Òscar Restrepo. L'alumne, pel seu costat, resulta que és una nota que sí, li agrada escriure coses a vegades, però en realitat, ella, aquesta història de ser una gran poeta, li és una mica igual. El que ella vol és una vida molt més senzilla.
Ella
no?
vol aprovar la signatura i ell vol ser un sensei.
Sí, exactament. Ell vol ser, talment. Ell vol ser un sensei. És a dir, ja que no he pogut ser un gran poeta, doncs seré el manco, el mestre d'una gran poeta. M'acolaré per a la història de la literatura per darrere. I sí. L'altre vol pintar-se ses ungles amb ses amigues i tot una que pugui posar-se a fer feina i tenir un home i dos fills i ja està, no? Bueno, ja, i aquí ja m'atur d'explicar quines més coses passen. De manera que us queda moltíssim de marge per descobrir coses i accions a la pel·lícula, no?
Clar, l'han de veure.
Exacte. Però quina mena de pel·lícula és? Doncs bé, és una d'aquestes pel·lícules que en gran part la podríem caracteritzar com una comèdia,
sí.
Però després de sobte te pega uns cot de puny que te quedes tocant, no? És a dir, té el mateix cot de puny o cops de plorera, no? Sí. Vull dir, és molt emocionant, també. Clar, per què és divertida? Bueno, per un costat és divertida perquè fa moltíssima de conya, diríem, a costa de gent com jo, sense anar més enfora.
Sí.
Vull dir, de la gent del món de la literatura, no? Vull dir, fa molta broma sobre doncs, les expectatives que la gent de la literatura té, com de seriosament s'aprenen ells mateixos, però en contrast amb com de mísera és moltes vegades la vida de tothom, però també de la gent que escriu o que es consideren poetes, no? I més concretament, fa molta broma, diríem, d'allò que s'anomena la pornomisèria. No sé si coneixeu aquest terme, però fa la pornomisèria
sí,
fa al·lusió... Anem a veure. S'aplica quan algun creador o periodista o novel·lista o director de cinema s'acosta a les realitats menys afavorides, sovint de continents pobres com l'Àfrica o les pitjors zones de Latinoamèrica, i mostra aquella realitat, però ho fa, en el fons, diguem-ne, per recrear-s'hi una mica, no? I per demostrar com de compromès està aquest creador amb aquella realitat tan miserable. Però, curiosament, el que fan en realitat aquests creadors que practiquen, potser sense saber-ho, la pornomisèria, és, en el fons, simplificar aquelles realitats, no? I això, hi ha una escena a la pel·lícula que s'explica beníssim, quan aquesta Lota, que és una poeta fantàstica, i és veritat que els poemes que els guionistes han escrit per ella són uns poemes molt senzills, però molt guapos, vull dir, que funcionen molt bé, no? Mm. Però són molt senzills, són poemes d'un adolescent que està a la seva habitació i té una sensació de solitud, etc. Llavors, li volen organitzar un recital davant de gent important, una funcionària europea que vol donar dobbers a l'escola de poetes, no? a la que està assistint aquesta nina, i li diuen, el director de l'escola li diu: mira, els teus poemes són fantàstics, però no en podries fer un que xerris, mira, n'hauries de fer un que xerris del teu color de pell i de la teva classe social i de que està en el teu barri, doncs ho fa tot molt difícil, perquè com que ets pobre, aquest tema agrada moltíssim i ja veuràs que tindràs molt més èxit si parles d'aquestes coses. És una cosa terrible, no? És com dir, en comptes d'escriure del que te surt de forma natural, mira, escriu d'assumptes socials, que són la mirada que nosaltres tenim sobre la teva realitat, no la teva pròpia mirada, no? Mm. I això serà un èxit. Llavors, totes les conyes de la pel·lícula, a costa d'aquesta suposada bona consciència de les classes mitges altes del país, de Colòmbia, també dels estrangers, ja per allà una dona europea que s'emociona molt escoltant aquesta nina, però que, en el fons, doncs, l'està utilitzant, diríem, no?
Clar.
Tot això funciona molt bé. Ara, el que funciona fent, diríem, impressionant i fent una certa tristesa, o una emoció més profunda, és el que té a veure amb aquest protagonista, amb aquest Òscar Restrepo, és el nom del personatge, que, com us deia en el començament, ostres, és un desastre de senyor. Perquè no us feis una idea, vull dir, és un d'aquests homes que tot el que toca, saps, s'espanya, vull dir...
Sí, ho desbarata.
Sí. I una incapacitat per controlar la pròpia vida i sempre, en fi, prenent les pitjors decisions, etc. Però, clar, hi ha un fons en ell de noblesa, perquè el cert és que en aquesta pel·lícula ell probablement sigui infantil, se penja de sa mare, hi ha moments que pot fins i tot ser una mica barrut, sobretot com un nen petit, però hi ha dues coses que són certes. Una és que vol ser bona persona i l'altra és que creu en sa poesia davant de veres. I a la pel·lícula surten altres poetes que potser no sigui tan cert que hi creuen, saps? I ell no vol de cap de les maneres vendre ni mercantilitzar l'art. I això és un contrast a la seva figura molt maco. A mi m'agradaria, abans d'acabar, perquè me queda no res, abans d'acabar m'agradaria contar-vos una cosa que m'ha encantat, i és que a mi me sembla que l'actor protagonista, que nom Ubeymar Ríos, està fantàstic. Té un físic superparticular i treu el personatge de meravella.
Està ben triat, no?
Sí,
caracteritzat.
Sí, com un poc contrafet.
Exacte.
Doncs aquest Ubeymar Ríos resulta... Ja me vaig posar a cercar ahir per preparar el guió, perquè no reconec que no ho sabia. Bé, és un actor... És a dir, no és actor. Aquest senyor és... un professor de batxillerat a Entre Ríos, que és un municipi, no?, de Colòmbia. Allà ell, doncs això, sí, ha escrit algun poema, com el seu personatge. Quan era jove escrivia poesia, però ara és professor, té una banda de rock metal, és organitzador d'un festival de poesia que se fa cada any allà. Vull dir, és una figura de la cultura local, estimat, però realment no venia de ser cap home d'èxit, tampoc cap gran fracassat. És una figura que em resulta supersimpàtica, perquè podria ser... Doncs jo m'hi puc identificar molt, amb aquest home. I ara estic parlant de l'actor, no del personatge.
Sí.
El personatge, per sort, no m'identific tant. Però és molt guapo veure com l'actor és com la versió feliç i la versió ben endreçada del personatge, no? Uh-huh. I aquest joc de miralls entre la realitat i la ficció a mi me fa pensar molt en una cosa que és què vol dir tenir èxit i què vol dir fracassar. Són línies molt subtils que d'alguna manera protagonitzen en el fons aquesta pel·lícula, no? Perquè jo crec que és una pel·lícula sobre el fracàs literari, per això volia jo avui parlar d'una pel·li, tot i que sigui el lector, però, parlem de literatura.
Clar, això anava a dir. Avui no hem partit o no hem recomanat, no hem xerrat d'un llibre, sinó d'una pel·lícula, que és un poeta de Simón Mesa Soto, de Medellín, que parla això, o que fa reflexionar, o que el Manco fa pensar-hi sobre la literatura i sobretot sobre el fracàs literari, com d'és.
Sí. I qui se decida, sí, qui s'animi a veure-la, crec que passareu gust. Està a més molt ben rodada, dintre d'una certa senzillesa, però sí, a mi m'ha semblat fabulosa. I acaba amb un petit poema preciós que no m'he pres de memòria, però ja ho veureu. Al final de tot hi ha un poema que diu alguna cosa així com per favor, no deixeu de tenir esperança en aquest poeta, que és un pobre poeta, però aspira a escriure alguna vegada un poema feliç. I això som un poc tots, no? Tots volem escriure qualque pic un poema feliç.
I d'ahir, bon fragment, bona reflexió i també bon moment per veure aquesta pel·lícula, ara van de començar aquesta reentrée literària, no? D'aquest nou curs, no?
Exacte.
Sí, per resituar-nos i pensar-hi una mica. Josep Maria Nadal Suau, bones vacances per Berlín, si són vacances, eh?
Igualment de l'altre, sí, que ho
són. Molt bé, Dai.
Passau molt bé per allà, ja m'ho contareu.
Igualment. Una ferrada i fins la setmana que ve.
Vinga, adéu.
Vinga, que vagi bé. Gràcies. Falten 10 minuts per arribar a les 5 en punt.
Pento. I de tres ràdios, humor.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
A Ivetres Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a Ivetres.
Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca-Vols. De 3 a 6 a IB3 Ràdio.
I heu de saber que per la festivitat de l'Assumpció aquest dissabte, Mallorca exhibirà 81 llits de la Mare de Déu.
La Mare de Déu, quan era xiqueta, anava a costura a prendre...
El Bisbat de Mallorca i el Consell de Mallorca reforcen aquest 2026 la difusió dels tradicionals llits de la Mare de Déu amb aquest programa que inclou, com dèiem, 81 monuments repartits entre Palma i la Part Forana, tot i que també inclou noves publicacions, materials audiovisuals i activitats culturals vinculades en aquesta festivitat de l'Assumpció, que és dia 15 d'agost.
Moltes celebracions i per parlar-ne ja poden saludar ara mateix el vicari episcopal per al patrimoni històric i cultural, Francesc Vicenç. Com estàu?
Bones tardes. Molt bé, gràcies.
Com així enguany heu reforçat encara més aquesta difusió dels tradicionals llits de la Mare de Déu d'enguany?
Però aquest ja és un programa bastant consolidat, però de qualque manera ja mos queden pocs llits per treure, com aquell que diu, i creiem que també és una oportunitat per conèixer una realitat que, si bé és vera que està molt estesa en el Mediterrani, a cap lloc com a Mallorca en la intensitat que els tenim.
Clar, Deien que són 81 monuments repartits per tot Mallorca, que són molts. Clar, cadascun té les seves particularitats, singularitats. No sé si en destacaríeu alguns en concret que siguin molt diferents també entre ells.
Bueno, tenim... N'hi ha de tota casta, sincerament. És a dir, perquè enguany, a lo millor, destacaria els que se varen por arreglar ja l'any passat, els de Sant Jaume, per exemple, de Ciutat, que és un dels grans llits de Palma, juntament amb la Catedral, o Sant Francesc, Sant Eulari... Un altre per part foranes és de Muro, que també se va poder recuperar fa una temporada, i d'altres un poquet més discrets, però no tan espectaculars, són els de los millors pobles d'interior. És a dir, n'hi ha a Petra, n'hi ha a Sant Joan, n'hi ha un que estem començant els estudis, com és el de Maria de la Salut, que són, a lo millor, una Mare de Déu, un llitet, sempre acompanyat dels seus bellveures. Jo crec que si entren a la plana web de Mallorca Sacra o de l'Assumpció, podran triar i remenar tot quan voldran. No hi haurà problema.
Perfecte.
I penseu que aquesta conservació, la investigació i la divulgació sobre aquest monument o aquest patrimoni, aquest conjunt patrimonial, manca una mica? És una cosa que s'ha anat valorant amb els temps o sempre hi va haver períodes segons com se miri?
Ha hagut temporades, això sí que és vera, tot i que dins del segle XX havia caigut amb bastanta decadència. És a dir, molts se varen deixar de posar, se varen considerar com un patrimoni menor, que això és el pitjor que li pot passar a un patrimoni, és a dir, que se'l consideri de menor i no se li faci cas. Avui en dia, totes les comunitats que tenen Mare de Déu estan contentes i orgulloses. De fet, n'hi havia una parròquia nova, de nova creació, que demanava menys si em tenien cap de raconada, perquè ells els feia ganes, posen-ne... I els dic, mira, no, gràcies a Déu, t'he de dir que no, perquè vol dir que tothom valora molt la seva. I a nivell d'estudis, també els anem fomentant, però ara, per exemple, han publicat aquest estudi d'un llit molt petitonet, que és del convent de monges tancades de Sineu, però que amb una certa importància a nivell patrimonial.
Clar, quina és aquesta importància, per exemple? Com és aquell llit tan singular?
Per exemple, és l'únic llit que tenim de test, de fang. La de Mare fang. De Déu és de fang, sí, és de test, d'un taller de gerrers que hi havia a Manacor, que popularment els coneixen com les Verges Rosses, i que s'han anat més o manco identificant a poquet, i és això, és l'únic exemple exposat, sabent de l'existència de qualque altra figura, però que estan en mans de particulars, i però que s'exposi, és l'únic en aquest moment.
L'únic a Balears? Hi ha constància de si n'hi ha altres llocs de la Mediterrània?
És a dir, de test som ets únic.
Ets únic.
De test ets únic. Llavors dic, n'hi ha qualcun que jo sé que està en mans de particulars, però molt possiblement ja es fossin creats per estar en mans de particulars. És a dir, ja no... En el seu moment devien ser imatges de devoció particular.
Sí.
Se que estàs a exposició pública és únic.
I a banda d'aquest llibre dedicat en aquell llit del convent de Sineu, s'han fet altres materials de divulgació per aquests dies?
És a dir, hem actualitzat el contingut de la plana web, que això sempre es podrà oferir en els diferents les diferents persones que vulguin programar-se una mica de ruta, que ja n'hi ha que m'han fet a saber que m'han fet. Anem introduint una breu ressenya de diferents llits, anem actualitzant el material fotogràfic perquè sigui d'una certa qualitat, perquè fins ara era un poquet d'aficionat, que ja està bé, però el manco poder donar una mica de material de qualitat. També facilitar s'interconnexió, és a dir, hi ha parròquies o convents o esglésies que tenen una fitxa esglésies obertes, és a dir, que diuen quins són els horaris habituals de visita, hem vinculat també el fet de que tinguin Mare de Déu, donem possibilitats en aquest moment.
I a banda d'això també teniu conferències, taules redones, instal·lacions artístiques, celebracions litúrgiques, és a dir, teniu un esplet de coses que durant tots aquests dies...
Hi ha una sèrie de col·laboradors que cada any estan disposats a ajudar. De fet, avui, cap vespre, si no record malament, hi ha la inauguració de la instal·lació que se fa a Sant Gaietà, que d'enguany la fan a Dalt Bernat, que és una intervenció més contemporània, que fa mig del patrimoni, socialment del patrimoni, que ja fa molt d'anys que la fan. I després hi ha unes conferències per Porreres, després també Arca fa una taula redona, la Seu té la seva, que ha recuperat aquesta processó, que també se feia, o se fa, a Vall de Mossa i en el convent de la Concepció, amb la Mare de Déu a dins el seu llit per dur-la fins en el tàlem. Bueno, és a dir, jo crec que hi ha bastanta de difusió i bastanta de varietat dins tots aquests actes.
Clar, una litúrgia i una manifestació que de cada any s'ha anat recuperant més aquest patrimoni que ara està en un bon moment d'expressió en aquests moments, eh? Sí. I que ara tenim oportunitat de veure-lo arreu. Francesc Vicenç, vicari episcopal de Patrimoni Històric i Cultural del Bisbat, moltes gràcies per aquests minuts.
Gràcies a vosaltres.
I a reveure, fins aviat.
Fins a la pròxima.
Que vagi molt bé.
I de la Mare de Déu i dels llits de la Mare de Déu en parlarem, perquè dijous precisament parlarem del projecte de dansa contemporània i creació sonora que també se farà a Muro, per exemple. Ara aturam una estona i després...
IB3 Ràdio. Les notícies de
la Xina. Ja fa pip, pip, i ja he seguit xerrant, i ja dic, mem, quan acaba.
Bon dia. Dia gran a Sineu amb la celebració del MUC. És la 23a edició i després d'un matí d'emocions queda tot una hora baixa també de jornada festiva. Allà es troba el nostre company Lluís Hernández. Bon dia, Lluís. Com es troba l'ambient?